Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol comença el tràmit per reduir l'alumnat a les aules. És una proposta que encara trigarà dos cursos a arribar i que afectarà l'alumnat de tot Espanya. L'avantprojecte de llei que s'ha aprovat avui al Consell de Ministres també contempla les hores de docència a l'aula del professorat. Pilar Alegría és la ministra d'Educació.
El president del govern ha utilitzat moltes vegades una frase i una expressió que crec que recoge el sentit d'aquest anteprojecte de llei, és que si volem cuidar a los que nos cuidan, si queremos cuidar a los que nos enseñan, desde luego tenemos que estar al lado de los docentes de nuestro país, porque claramente en ellos está el futuro de nuestro país.
I el president d'Aena, Maurici Lucena, ha anunciat avui la licitació imminent de la redacció del nou pla director de l'aeroport Josep Tarradellas, d'un document que inclourà la definició de les mesures ambientals necessàries per fer possible la ampliació de la instal·lació. L'import de sortida arriba als 4,5 milions d'euros, una xifra molt superior a l'habitual per aquest tipus de treballs, a causa, diu, de la complexitat del procés ambiental i la tramitació de la Unió Europea. De manera paral·lela, els treballs d'aquesta ampliació Aena manté un ampli programa inversor a l'aeroport del Prat amb més de 800 milions d'euros. Més qüestions. El fiscal delegat de protecció de dades de la Fiscalia General, Agustín Hidalgo, afirma que la nota del Ministeri Públic sobre l'acord de conformitat d'un delicte tributari de l'empresari Alberto González Amador no va suposar una violació de la seguretat. Ho ha dit durant la quarta jornada del judici del Suprem al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Hidalgo ha dit que va veure el comunicat un cop estava difós i no hi va trobar que hi hagués cap problema. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves, tots menors d'edat, per l'apunyalament d'un noi de 16 anys al barri de Guinardó, segons publiquen els companys de BTV. Els fets van passar la matinada de dimarts 22 d'octubre al carrer Mas Casanovas. Segons fonts policials, es descarta qualsevol altra motivació de l'atac que no sigui la de voler robar a la víctima de l'assalt. En van ser testimonis alguns veïns que van assegurar que els agressors duien la cara coberta per evitar ser identificats. Els detinguts no tenen antecedents penals. I Tortosa celebrarà les 11es jornades de patrimoni literari ebrenc i posarà en valor la pintura i la literatura com a formes d'expressió. Relacionarà els pintors del territori que han servit d'inspiració o que han donat creativitat literària als narradors i poetes de les Terres de l'Ebre. Serà del 18 al 22 de novembre a la Biblioteca Marcel·lí Domingo.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 11 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Jugarem a la Jugateca, sabrem exactament què és anar fins al Delta de l'Ebre. Ens acostarem fins a la Llotja de Cambrils per conèixer les últimes novetats. Ens submergirem en una iniciativa relacionada amb el busseig, sabrem exactament què és la biodiversitat urbana i acabarem el programa d'avui navegant al llagut català per les costes del Maresme. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Rana Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, bona tarda a tots. Dimarts i 11, 11, No sé si hi havia alguna cosa, alguna superstició sobre aquest dia.
No.
No, no?
No.
Jo pregunto per si de cas. 11 i 11 me direu 22, ja ho sé, jo de les matemàtiques. Però clar, com és 11 de l'11, ara dirà algú que no tinc el número de l'11.
No.
Que podria ser també, però no, no sé el cas.
No, no, no. No.
Deixes
11 aquí, no? De l'11 del 2025, no, no. Si fos 11 de l'11...
Té mala rima.
Si fos l'11 de l'11 de l'11 ho entendria, però no, 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 no.
Bueno, això ja va passar. Ja és passat.
Ja és passat.
De l'11 de l'11 de l'11 ja no està.
Sí, exacte.
I només estem a dimarts, eh? Ara fa les criatures quan arribi divendres.
Estem desvariant ja i només estem a dimarts, efectivament.
Exacte, exacte.
Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, bé, molt bé. Ara que dieu això de l'11 de l'11, és el que deia la Sílvia. Jo l'únic que sento per la ràdio és el sorteig de l'11, que el fan avui, suposo. És, cada dia l'he sentit per la ràdio. I, bueno...
Matralleta, eh? És veritat, eh? Una tralla
sí. Sí, sí.
Per tot arreu.
Bueno, no està... Jo ni...
Els hi toca, els hi toca sí. Fer-ho, clar.
Jo ni ho he sentit, imagina't.
Ah, te la poso.
Imagina't com estic. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, a prop de bé. O sigui que tot en general es redueix en una operació de màrqueting, eh? Digue-li 11, digue-li 11 de l'11 de l'11, de coses d'aquestes, de supersticions, de comprar-te búnkers perquè el món s'acaba i aquestes coses, sí, no?
La vida va així ara, actualment. La vida moderna és tot una operació de màrqueting, sempre.
Tot, tot, tot. Digue-li a qui canta i surt... Sí, sí, és, ja està, sí.
No, què anaves a dir? A qui canta i surt on?
I surt a Televisió Espanyola, eh? Però no...
Sí, tot és una operació de màrqueting. Vull dir... Aquí canta i surt a Televisió Espanyola, també, abans de treure el disc, ja té tota la seva operació de màrqueting pensada. O sigui que imagina't. Anem a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina. Bona tarda, companys. Doncs bé, 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 aquí estem. Jo, si... Em sembla que alguna vegada també ja ho hem comentat aquí darrere endavant. A mi el que em sorprèn ja és... cada vegada com de d'hora posen les llums de Nadal als carrers. No sé si a les vostres pobles també, però aquí ja fa setmanes que estan col·locades.
Aquí també.
No, aquí a Tarragona les estan acabant de col·locar encara, vull dir... Però a mi em preocupa més els súpers, que acaba l'agost i ja estem amb els torrons, vull dir que...
Sí, sí.
No sé...
El que dèiem l'altre dia, a mi vaig veure els panellets al costat dels torrons i al súper, o sigui que...
I fins fa 3 dies feia calor, que ve més de gust un torró que jo què sé, saps? Amb la calor que està, 25 graus i un torró allí.
Exacte.
O sigui que... Res. Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, home, a veure, parleu de calor, evidentment. Avui quin dia és, a part de l'11, de l'11 que esteu dient? Sant Martí. Avui és
sí, Ciutat de Sant Martí.
Aquí estem. Per tant, aquesta setmana...
A mi això em recorda una cançó del Sabina, imagina't, Peces de Ciutat.
Cert, sí? Sí, sí. Ah, un dia ens la cantes, Marina, va.
No, mai tindré la veu del Sabina, em sap greu.
No cal tenir la veu del Sabina perquè ens canti.
No, jo no canto. Només canto a la dutxa, de tant en tant.
Algun dia l'enganxarem, Oriol, no pateixis. Obriré el micròfon, destranquis.
Ho intentarem.
Què anaves a dir, la d'estiuet de Sant Martí?
No, res, que clar, que amb l'estiuet de Sant Martí, clar, els torrons i això, encara és d'hora, i que llums de Nadal, sí, mira, aquí a Arenys els encenem el dia 28, a Calella s'encenen el 29, per tant, l'últim cap de setmana de novembre ja no només estaran posats, sinó que estaran encesos.
Home, però aquí també jo crec que els encendrem... La Sílvia ho serà millor que jo. Aquí també els devem encendre el 28 o el 27 o alguna...
Per aquí, sí. A més, ho posen d'hora, perquè ja les llums gairebé, no totes, però moltes ja estan posades.
Sí, moltes sí.
Ja fa dies, eh?
Sí. Avui he vist que ja estan posades les de la Rambla de Tarragona, o sigui que ara sí. Ara sí,
ja... Falta l'arbre. L'arbre està?
3 dies, no. Avui encara no hi ha.
L'arbre falta.
3 dies i Nadal. Vinga, va. Deixem el Nadal, deixem-ho tot, que ja en tindrem temps de parlar. Anem a començar el programa avui. Qui us parla des de Tarragona, Ràdio Marina Pérezot.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que els grups d'acció local pesquers d'arreu de Catalunya impulsen el segell de qualitat de peix de llotja. Avui en parlarem, Sergi.
Sí, i mira, i fem aquesta informació perquè també ha arribat a la Costa Brava. De fet, com deies, aquesta acció va de sud a nord de la costa de Catalunya i s'han posat d'acord per promoure el peix de llotja, concretament en la restauració. Aquesta iniciativa, s'ha de dir que inicialment ha vingut promoguda pel GALP de la Costa Daurada, començarà a caminar aquest mes de novembre. El segell Peix de Llotja vol reconèixer i promocionar aquells establiments de restauració del litoral català que aposten de manera decidida pel consum de peix fresc procedent de les llotges de Catalunya. Aquest distintiu s'otorgarà anualment als restaurants que acreditin haver adquirit durant l'any anterior un mínim de 12.000 euros en peix i marisc de llotja comprat directament a les confraries de pescadors o a través de majoristes certificats per aquestes. L'objectiu principal del projecte és posar en valor el peix local i sostenible i enfortir els vincles entre el sector pesquer i el gastronòmic, generant al mateix temps beneficis econòmics, socials i ambientals per al territori.
El Port Esportiu de Roses s'adhereix al programa d'acords voluntaris per reduir els gasos amb efecte hivernacle.
Doncs sí, s'ha adherit aquesta proposta, aquest programa, una iniciativa impulsada per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat, que ofereix eines, suport i reconeixement a les organitzacions que de manera voluntària, com ara el Port, volen establir un compromís per a reduir les seves emissions de gasos amb efecte hivernacle. Amb aquest programa, el Port de Roses reforçarà la promoció d'una activitat portuària sostenible en ple entorn del Parc Natural del Cap de Creus. L'abast d'aquesta adhesió inclou les oficines i els edificis del port, així com el servei de gestió d'amarratges, les operacions de la dàrsena i marineria, el manteniment de les instal·lacions, la recollida de residus sòlids del litoral, la flota de vehicles i embarcacions i l'enllumenat, alhora també, que les senyals marítimes. En base a l'acord signat, el Port de Roses establirà sistemes de seguiment de les seves emissions d'aquests gasos d'efecte hivernacle en tots els àmbits, així com mesures per la seva reducció, reforçant el compromís amb la protecció del medi ambient. El Port de Roses ja segueix des de fa anys una política ambiental integral que es basa en la millora contínua i en la prevenció de la contaminació, amb accions concretes com la recollida selectiva dels residus, el tractament d'aigües grises i negres de les embarcacions i la renovació de la seva flota amb vehicles 100% elèctrics. El port també disposa de diversos punts de recàrrec per a aquests vehicles elèctrics, afavorint una mobilitat neta i sostenible. Concretament, el Port de Roses disposa ja de les certificacions EMAS, la ISO 14001, la Biosphere Committee, la bandera blava, i també està adherida a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària impulsa un projecte per una més sostenible, resilient i competitiva cel.
Sí, Marina, es tracta del projecte europeu Blue Boost i se centra en el desenvolupament de sistemes d'aqüicultura multitròfica integrada que combina diferents espècies en un espai, peixos, mol·luscs, bivalves i macroalgues per tancar el cicle dels nutrients i reduir els residus generats. El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Antoni Espanya, apunta que es podria portar el projecte fins als camps d'arròs.
En un horitzó de 3 anys, pues exportable a productors d'arròs del Delta que vulguem provar-ho perquè els hi sigui rentable econòmicament i perquè tenen camps en ubicacions que actualment ja tenen problemes de baixa productivitat per salinitat, sobretot camps que estan molt a la vora de les bahies o al front marítim.
El pilot de l'IRTA, la Ràpita, combina cabeçut, cloïsses, ostres i algues. El coordinador del projecte, Neil Duncan, explica que els resultats que s'estan processant són molt prometedors, amb un excel·lent potencial de creixement per part de totes les espècies i en especial de les cloïsses.
La meja ha sido excepcional. En solo 7 meses hemos tenido crecimiento hasta talla de cosecha de 18 milímetros a 28 milímetros, que significa 100 almejas por kilo.
En el projecte, que té una durada de 8 anys, hi participen 8 països de la Unió Europea.
El Consell Comarcal del Montsià converteix la seva seu en un refugi climàtic.
El Consell Comarcal del Montsià ha convertit la seva seu en un refugi climàtic per tal d'aconseguir un estalvi energètic significatiu i garantir un espai de confort tèrmic. Els treballs han servit per millorar l'aïllament de l'edifici, un canvi complet del revestiment de la façana i la fusteria d'alumini, així com la incorporació de ventiladors per reforçar la climatització i reduir el consum energètic. Escoltem a Sergi Guimerà, president del Consell Comarcal del Montsià.
Ara estem justament fent aquestes obres. Creiem també que, a part de fer aquest refugi climàtic, no, de cara a les altes temperatures que anem agafant els últims anys, tal com va tot el canvi climàtic, és important també per l'estalvi energètic que ens portarà juntament amb unes plaques fotovoltaiques que vam instal·lar l'any passat.
El projecte té un pressupost de gairebé 260.000 euros, dels quals 208.000 provenen d'una subvenció del Departament d'Acció Climàtica destinada a mitigar i adaptar els edificis públics als efectes del canvi climàtic. La resta d'import ha anat a càrrec del mateix Consell Comarcal.
Aturada ara a les costes del Garraf, les obres de la platja del Castell de Cubelles confirmen que aquest municipi era una important vila romana des del segle I després de Crist. Carles.
Doncs sí, l'excavació que s'ha dut a terme ha trobat restes d'un mur de més d'un metre i mig d'alçada i que forma part d'una construcció romana que havia quedat per sota de la plaça del Castell de Cubelles. Amb les obres que s'estan executant s'han trobat diversos murs de diverses dimensions que formarien part d'aquesta vila romana que es va establir al segle I després de Crist. Aquestes troballes certifiquen encara més el que ja se sabia al passat romà i que porten més documentació per poder explicar el relat històric d'aquest enclavament que originalment va aixecar un magistrat a l'antiga Tarraco. Ens ho explica l'Eduard Píriz, arqueòleg i director de la intervenció.
És el segle primer, segle primer després de Crist, que té una reforma important al segle III, i la veritat és que amb els materials que s'han localitzat ara i que s'havien localitzat ja en les intervencions anteriors, s'entén que, bueno, que aquí hi ha habitat des del segle primer fins a dia d'avui. O sigui, hi ha una continuïtat cronològica important, no hi ha un tall.
En les excavacions han sortit a la llum moltes sitges que serveixen per emmagatzemar gra i un paviment impermeable d'època romana.
A la zona del carrer, a tocar de la plaça, a la zona del carrer Juncà, hem localitzat una estructura que es podria anomenar com a lacus, que és una estructura de circulació o de contenir aigües. Llavors té uns murs que tenen un revestiment impermeable i un paviment també impermeable.
Ha aparegut una moneda, fragments de vidre romà, ceràmica de la mateixa època i un pes de plom. Tot aquest material es troba ara en restauració. Les excavacions ja s'han donat per tancades. Ara es documentarà tot i es taparà, deixant només a la vista aquest mur que servirà per recordar el passat romà de Cubelles. Ens ho explica Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles, i Renata Badós, regidora de Cultura, Patrimoni i Memòria Històrica.
Jo penso que l'hem encertat perquè la plaça quedarà un palet més reduïda, però bueno, es veurà aquesta troballa que és important que s'ha trobat. Llavors aquí l'escala també canviarà de sentit. En vez de cap allà, l'escala estarà cap aquí.
Nosaltres amb aquesta informació el que farem serà en el seu moment difondre-la. La idea és en el moment en què expliquem també la història de Cubelles i en què expliquem el patrimoni local, segurament a través del castell, estem pensant a veure com fem, però possiblement aquesta informació es difondrà d'alguna manera. Segurament farem uns plafons i farem tota una sèrie de documentació perquè això es pugui trobar i es pugui difondre.
La intervenció de l'Ajuntament és crear un espai que serveixi per explicar el passat romà de Cubelles.
Fem aturada ara a les costes del Maresme. La biblioteca Pare Fidel Fita d'Arenys dedica l'exposició temporal sobre els seus fons documental al Club Mars Esport, una entitat amb 100 anys d'història que abans de la guerra tenia una secció de natació, Oriol.
Doncs sí, justament aquesta secció, ja extinta, és del que parlen la majoria dels documents exposats tant davant del taulell de préstec de la biblioteca com també a l'entrada de la sala d'actes, una mostra que ha preparat la bibliotecària Elsa Pons.
En aquest cas també tenim un fons que ens va deixar la família Miquel Catà i és la col·lecció d'Antoni Miquel Maiola, que ens va deixar tota una sèrie de documents que els tenim nosaltres i fotografies també. I dins d'un dels dossiers doncs és el Club Mar Esport. Ara mateix el Club de Pesca, abans era el Club Mar Esport i tenia una secció de natació. Pràcticament tots els documents que ja són del Club de Natació. Bueno, secció de natació. Són fullets de les competicions i algun cartell també, des de l'any 29 al 33.
La idea és mostrar el fons documental de la biblioteca, sovint només a l'abast d'historiadors o usuaris que demanen consultar-ho expressament. D'aquesta manera, l'equipament mostra el fons que té per si alguna persona hi està interessada i demana aprofundir-hi.
Normalment el que fem amb la col·lecció local és que fem a la sala d'actes i a la biblioteca perquè es vegi una miqueta el que tenim. Que no, perquè si no tens un interès especial per algun tema i ho vens a demanar, és una cosa que no es veu, que la tenim amagada entre cometes, no?
La mostra es podrà veure durant dues setmanes i forma part del seguit de mostres temporals que organitza la biblioteca amb documentació de la seva col·lecció local.
Fins al Maresme reclamen suport per combatre el gas radó, el contaminant invisible que amenaça la salut interior dels edificis i pot causar càncer de pulmó.
Sí, el Maresme és, segons el Consell de Seguretat Nuclear, una de les zones de Catalunya amb major presència del gas radó, un gas radioactiu natural que es filtra des del subsol i que pot acumular-se en espais tancats, com plantes baixes, subterranis o edificis poc ventilats. Davant aquest risc ambiental i de salut pública, 5 municipis de la comarca, Arenys de Mar, Premià de Mar, Palafolls, El Masnou i Argentona, han sol·licitat suport tècnic a la Diputació de Barcelona per monitorar i reduir la concentració d'aquest gas en equipaments municipals. El radó és considerat, per l'Organització Mundial de la Salut, la segona causa de càncer de pulmó al món, només superada pel tabac i la primera entre les persones no fumadores. El seu perill és que és invisible, inodor i no produeix símptomes immediats, de manera que pot romandre durant anys en un espai sense que ningú en sigui conscient. La geologia del Maresme, rica en materials granítics i roques que alliberen urani natural, fa que el risc sigui superior al d'altres zones de Catalunya. En aquest context de risc s'ha convertit en una qüestió prioritària per als municipis afectats, especialment després de l'entrada en vigor del Reial Decret que obliga les activitats laborals situades a la planta baixa o soterrani en zones catalogades com d'alta exposició a mesurar anualment la concentració de gas radó i aplicar mesures correctores si aquesta supera el llindar. El Masnou, un dels municipis pioners a iniciar aquestes medicions, ja ha aplicat mesures correctores amb resultats positius, principalment basades en la millora de la ventilació i la despressurització del subsol.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Col·legi Oficial de l'Arquitectura Tècnica de Tarragona alerta que sense certificat energètic vigent la taxació d'una hipoteca es pot encallar a la ciutat. Diuen que disposar del certificat de manera obligatòria i fet amb un tècnic competent és un pas més en el procés marcat per la normativa europea. El certificat té com a horitzó uns edificis molt més sostenibles i a llarg termini d'emissions gairebé nul·les. Expressa que el certificat és una peça central del procés i que aquest ha de ser elaborat per un professional preparat. La normativa europea estableix objectius de reducció de consum i d'increment de l'eficiència tant en edificis nous com en els existents. La demarcació de Tarragona, on una gran part del parc residencial continua en franges E, F o G, l'impacte serà important perquè molts edificis hauran de plantejar millores d'aïllament, protecció solar, renovació d'instal·lacions o incorporació d'energies renovables si volen mantenir-se competitius i no perdre valor. Serà una oportunitat per rebaixar la factura energètica de les famílies i millorar el confort interior. Des del Col·legi Oficial de l'Arquitectura animen a propietaris, administradors de finques i agents immobiliaris a planificar ja l'actualització dels certificats i a fer-ho a través de professionals de l'arquitectura tècnica. Expliquen que són professionals especialistes en rehabilitació energètica els adequats per emetre el certificat energètic. I l'Arxiu del Port de Tarragona amplia l'activitat educativa Aprèn amb l'Arxiu, amb nous quaderns inclusius didàctics en línia per garantir l'accessibilitat i la participació a tot l'alumnat. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Arxiu del Port de Tarragona i desenvolupada per clicme.educació, que reafirma el compromís amb la inclusió, l'educació i la difusió del patrimoni documental, posant a disposició de la comunitat educativa recursos que fomenten una educació accessible, participativa i connectada amb la història portuària. La responsable de l'Arxiu del Port de Tarragona, Coll Escoda, remarca que volen apropar els arxius als infants i joves dels centres educatius de la ciutat i també que coneguin el seu entorn i el valorin, a més de preservar-lo.
Volem acostar els arxius als infants i joves que habiten les escoles, la petita ciutadania d'avui, que serà la ciutadania del demà. Volem que coneguin el seu entorn més immediat, que el valorin, que el mirin amb ulls curiosos i crítics, ja que creiem que conèixer el port, la ciutat i el territori els ajudarà a valorar-lo, estimar-lo i a preservar-lo.
La proposta s'organitza al voltant de dos eixos temàtics principals, per una banda el mar, el port, les persones i per l'altra els fars, els vaixells i les grues. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar, ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació dominada pel vent de xaloc o de garbí, per tant, entre sud-oest i sud-est en funció de la costa. Bàsicament cap a la Brava és on bufarà una miqueta més intens aquest vent, bàsicament de migjorn o llebeig, garbí. Ja al Golf de Roses o cap al Cap de Creus. Això farà que hi hagi una mica de mala mar, maró, bàsicament, en alta mar, en aquesta costa més al nord de Girona, però a la resta del litoral marejol i, per tant, una situació una mica més tranquil·la, i és que el vent a la costa barcelonina o la tarragonina bufarà molt més feble. De núvols, poquets, alguns de prims i poca cosa més. Continuarà aquesta situació tranquil·la pel que fa al cel el dimecres, amb alguns núvols baixos en alguns moments, sobretot matinals, i el vent que al matí bufarà intens a la Costa Brava, durant la tarda començarà ja a girar cap a llevant o cap a xaloc fluixet. Per tant, quedarà una mica de tràngol encara en aquesta banda gironina. A la resta del litoral, la ciutat de la mar continuarà sent més aviat plàcida el dimecres. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, sobretot situats en aquest tram de l'Ebre de l'autopista AP7, on, malauradament, una persona morta en aquest accident amb tres camions implicats aquest matí, aquesta matinada, vaja, a l'altura de l'Aldea. La situació, de moment, és la següent. De sud, en principi ja no hi ha aturades, no hi ha afectacions, tot i que queda encara un carrer tallat, però no hi ha trànsit ja en sentit sud, en aquest punt de l'Aldea de la P7, però sí que en sentit nord es manté un sol carril obert, encara s'està treballant per retirar els vehicles, la càrrega, netejar la via, etc. Per tant, encara hi ha per una bona estona, i es mantenen uns més o menys 13 quilòmetres de lentitud amb aturades, més o menys des de Freginals, una mica més avall ja de Freginals, i fins a aquest punt de l'Aldea, tot plegat en sentit nord. Es proposa com a alternativa la Nacional 340, que tot i que registra alguns punts d'intensitat, no registra aquests 13 quilòmetres de cues de l'autopista AP7. Ara mateix és la principal incidència a la xarxa viària, tot i que és cert que tenim alguns punts a aquesta hora encara maturades. Són punts d'altra banda habituals, com és el cas de l'AD20, entre Santa Coloma i el Nus, en sentit Barcelona, o també, en aquest cas, la Ronda Litoral, entre Sant Adrià i el Nus de la Trinitat. I és tot. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Walk in your own shoes, make your luck alone. Take a look in the mirror and say, oh, how you've grown. Sing your why, would you give it all away? Keep moving every day, see you bouncing to the rhythm. Why don't you give yourself a start? Don't be fumbling about with the blues. Sing it to me. Every day, every night, I see your darkness, just embrace it, tumbling inside. Tumbling out, scraped and torn like a feather in the wind. I see you floating on a whisper in space, talking about grace, walking like a ghost. I'm done. I feel a thief in the night, running fast for your life. Sing it, why would you give it all away? Keep it moving every day, see you bouncing to the rhythm. Why don't you give yourself a start? Don't be fumbling about with the blues. Sing it to me. Every day, every night, I see your darkness. Tumbling in style. Every day, every night, I keep a calling, being faced by the noise around. Oh, everything. Why can't you ignore everything you think you saw? Don't mind me, I'm not sleeping today. On the feeling, remember that you're breathing, yeah, tell me that you're healing, don't we know it's a jungle out there.
Llotja.
Moment ara de saber què passa a les nostres llotges, per això anem fins a la llotja de Cambrils per conèixer les últimes novetats i també parlarem del nou segell de qualitat d'etiqueta pels restaurants que cuinin peix de les nostres llotges que comentàvem ara al principi del programa a l'informatiu. De tot plegat en parlem amb la gerent de la llotja de Cambrils, Clàudia Masdeu. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui tenim moltes coses a explicar, però anirem una miqueta a pams. Primer de tot, com està la pesca d'arrossegament? És pregunta obligada, i més tenint en compte les notícies que ens arriben pràcticament des de totes les llotges d'arreu de Catalunya.
Doncs és l'ànim general és d'angoixa, és d'inseguretat, de manca d'informació. Des de l'inici del pla multianual de l'arrossegament estem avisant d'aquesta situació des del sector pesquer. Estem treballant per aplicar mesures de major sostenibilitat. Aquestes mesures han tingut els seus efectes i així s'ha demostrat amb l'informe de l'ESTEF que es va publicar a finals d'octubre. Però tot i així, no estem redirigint aquest pla i ens trobem ara doncs que la gran part de la flota del Mediterrani català i espanyol es veu obligat a amarrar les seves embarcacions.
No sé si això també està passant a Cambrils. Fa res, pocs dies, la setmana passada, fèiem una notícia de Tarragona que patien perquè no podrien sortir i no podrien pescar de cara ja a Nadal. No sé si vosaltres la situació és similar.
Sí, sí, totalment. L'única diferència és que nosaltres, des del 3 de novembre fins al 30 de novembre, ens trobem en el tercer mes de parada biològica que ens quedava pendent aquest mes. Però a partir de l'1 de desembre, doncs segurament de les 6 embarcacions d'arrossegament que queden a Cambrils, només pugui treballar una.
Han arribat notícies d'Europa. L'últim cop que parlàvem era a l'octubre. Ens explicaves que estàveu esperant notícies d'Europa. No sé si han arribat i què us han dit.
Bé, doncs sobre... Ara no recordo exactament quan vam parlar, però sí que és cert que a principis d'octubre es van repartir alguns dies mitjançant el mecanisme d'optimització que té previst l'Estat a aplicar sempre, cada any doncs, a partir de l'octubre, no? En la revisió de les jornades gastades, pendents de gastar, i les que no hi ha possibilitat de gastar, doncs poder-les repartir amb aquells que les necessitin. Però enguany hem arribat a una situació límit per tota la flota d'arrossegament del Mediterrani, per tant els dies que han pogut començar a repartir mitjançant aquest mecanisme ha sigut mínim. Estem parlant de dia, dia i mig, dos dies, algo que és absolutament irrisori. A finals del mes d'octubre, com et deia, es va publicar l'informe de l'ESTEF, que és un informe que s'havia d'haver publicat alguns mesos abans, però per fi ha vist la llum farà unes setmanes, i en aquest informe s'acredita doncs, que les mesures aplicades pel sector en els últims anys han tingut els seus efectes, uns efectes positius, i que l'estoc pesquer ha millorat moltíssim, que el medi biològic del Mediterrani està en bones condicions i que, per tant, entenem que des de la Comissió Europea s'ha de fer una revisió de les mesures aplicades en base a uns càlculs que s'han adonat que eren erronis i que, a més, es basaven en dades de massa antiguitat i, per tant, s'havien d'actualitzar, i ara tenim aquest informe. Per tant, creiem que la Comissió Europea ha de reaccionar i aplicar les mesures que creguin convenients perquè la flota pugui arribar a final d'any i, a més, per revisar les aplicacions del proper any 2026.
Això t'anava a preguntar, ja més enllà d'aquest any, creieu que és possible que l'any que ve donin més dies de pesca, que no hi hagi aquesta problemàtica que ha passat enguany?
Doncs no ho sabem. La Comissió Europea es reuneix a principis de desembre, cada any, per avaluar quina serà la decisió i quines seran les aplicacions a implantar als seus estats membres en la propera anualitat, i per tant estarem a l'espera d'aquestes reunions que s'han de celebrar, doncs, com et dic, a principis de desembre.
Més enllà d'això de la pesca d'arrossegament, ara després parlarem de la nova etiqueta, el nou segell de qualitat peix de llotja, però més enllà d'això, no sé si des de la llotja de Cambrils teniu més novetats.
Doncs bé, des d'aquí la cofreria de Cambrils estem acabant les obres de l'espai que era de fins ara, però que ara destinarem a aquesta part més de promoció del producte, coneixement del sector pesquer, aquest centre d'interpretació de la pesca, i que esperem que a finals d'any, principis d'any, poder fer inaugurar i presentar-ho a tot el públic, perquè creiem que serà un gran mecanisme per donar a conèixer el nostre producte, les espècies de temporada, els peixos de proximitat i el gran valor gastronòmic que comporten.
No sé com ens hem d'imaginar aquest espai. N'hem parlat ja en alguna ocasió, ens vas comentar també a principis d'octubre que començàveu aquestes obres, que teníeu l'esperança d'això, de poder-lo inaugurar abans d'acabar l'any. Ens ho hem d'imaginar com un espai més de museu?
No seria un museu com a tal, perquè al final tampoc és aquesta l'expectativa i tampoc tenim l'espai necessari per fer totes les explicacions que es mereixeria un espai museístic. Però sí que és un espai on volem fer entendre la relació entre el sector pesquer i la identitat del nostre territori, no només de Cambrils, sinó al final estem parlant de tots aquests municipis mariners I ho volem fer mitjançant doncs, aquestes situacions i aquestes relacions amb el patrimoni cultural de cadascun dels municipis, amb l'evolució del territori i amb el que som a dia d'avui. Al final hem d'entendre que per saber cap a on anem i quin futur volem, no? Quins municipis i quin litoral volem, també hem de saber d'on venim. I és bàsic que fem aquest reconeixement tant al nostre producte com al nostre sector pesquer i als nostres pescadors.
Suposo que la intenció també és que passin centres escolars per a aquest espai, però que també pugui venir al públic normal, al públic de carrer.
Exacte, sí, nosaltres la visió doncs, va en diferents vessants. Nosaltres ja fa un temps que vam començar a fer aquestes visites guiades que les fan els nostres pescadors jubilats, doncs per la llotja, per explicar les diferents modalitats de pesca, les característiques del nostre sector i el funcionament de la cofreria com a tal, no? I que la llotja en la primera venda del peix. Això ja ho fem a escoles, a l'estiu fem també les visites doncs, per diferents turistes, en jornades gastronòmiques que es fan al municipi doncs, aprofitem i també fiquem aquestes visites destinades a tots els públics. I per tant, doncs, el que volem és continuar donant aquest servei, augmentar-lo i millorar la qualitat del mateix.
També que heu pogut pescar aquests dies aquí a la confraria de Cambrils, com han anat la pesca aquests dies?
Doncs bé, aquí hem viscut la setmana passada i així uns dies de mal temps, com tots sabem, i això al final ens afecta. Ens afecta negativament quan hi ha mal temps de manera directa, però després positivament en la repercussió de les captures del peix. Llavors sí que és veritat que en la modalitat d'arrossegament la tenim en parada biològica des del 3 de novembre i per tant aquesta activitat està parada. Traslladem la subhasta al migdia, a dos quarts d'una, i fem la venda dels arts menors. Aquesta modalitat, les embarcacions més petites es veuen més afectades pels possibles temporals i per tant doncs, aquests dies hem reduït una miqueta les nostres captures, però ja hem començat, hem tancat campanya de la captura de la tonyina i hem començat campanya del llenguado, així que a les cases ja podem estar preparats per aquest suculent plat, no? que a tots tant ens agrada. I després d'encerclament, doncs bé, també és una modalitat doncs, que es veu molt afectada pels temporals i han baixat molt les captures, ens mantenim en un any bastant, bastant negatiu per aquesta modalitat, pel peix blau i la seva captura, però bé, amb bones expectatives esperem que canviï aquest camí i aviat augmentin les captures.
Esperem que canviï aquest camí i augmentin les captures, però els preus per on els podem trobar ara?
Doncs bé, estem parlant del moll per uns 8 euros al quilo, el rap per uns 12, el llenguado per uns 25, i el peix blau doncs bé, sempre es manté en preus més baixos, com pot ser els 2,5, el saitó.
Canviem de tema, passem a parlar d'una iniciativa que fa temps que es cou i és el segell de qualitat peix de llotja, no?
Sí, exacte. Des del Cal Costa Daurada i en cooperació amb els altres quatre gals del litoral català ens hem unit per fer un projecte de cooperació i arrencar aquest segell de qualitat i per tant doncs, reconèixer aquells restaurants i que aquells establiments que treballen en producte pesquer de proximitat, que posen en valor, com et deia, el nostre sector pesquer i també el nostre producte, el producte de proximitat. Al final estem parlant d'una sostenibilitat total, des de saber com es pesca, quina cura es té, el tema sanitari en quant a salut, també respecte doncs, a la disminució, no?, de la contaminació pel trasllat dels productes. Vull dir, té molt de sentit parlar de producte de proximitat, té molt de sentit parlar de producte pesquer de proximitat, específicament pel que significa com a identitat pel nostre litoral, pels nostres municipis i per tota la costa catalana, diguéssim. I per tant creiem que és necessari reconèixer-ho i ajudar a que el consumidor pugui saber quins són els establiments que treballen amb aquest producte i també posar en valor els negocis que aposten per aquest producte.
Perquè la gent ho entengui millor, aquest segell de qualitat que heu creat, el de peix de llotja, heu creat els grups d'acció local pesquer que hi ha al territori, serà un segell que s'otorgaran als restaurants del territori, entenc que cada galp als restaurants del seu territori, que treballin amb el peix fresc, amb el peix del territori.
Exacte, el funcionament seria el següent, és a dir, els restaurants, els establiments que poden sol·licitar el segell poden ser de tot Catalunya, d'acord? Simplement hauran de poder-nos acreditar que durant l'any anterior han consumit una quantitat mínima de peix fresc, de producte de llotja, i per tant això ens hauran d'entregar un certificat de consum, o bé directament d'una cofreria de pescadors, o bé a través d'un majorista que treballi amb les cofreries de pescadors d'aquí de la costa catalana. Amb aquesta sol·licitud i aquest certificat, nosaltres podrem comprovar que els establiments estan treballant en producte de proximitat i, per tant, se'ls farà entrega d'aquest segell. Entraran a dintre del llistat dels restaurants que treballen en peix de proximitat, en peix de llotja, sortiran al llistat de la nostra pàgina web, que podran accedir tant restaurants com els consumidors quan vulguin buscar doncs, un lloc on anar a dinar, on sortir a menjar. I a més, doncs, les diferents activitats que puguem dur a terme, pensarem i treballarem amb els restaurants que hagin pogut acreditar aquest consum. I aquesta responsabilitat, per dir-ho d'alguna manera, no, amb el producte pesquer de les nostres llotges.
És una manera de publicitar aquests restaurants per part vostra, però també, per altra banda, dels restaurants publicitar el peix de proximitat i els productes d'aquí, del territori.
I per donar també el coneixement al consumidor, no? Que si algú vol anar a menjar un peix de les nostres costes, doncs que sàpiga on pot anar i tingui aquest recolzament al darrere per poder decidir cap a on va.
No sé si hi ha locals de restauració que ho havien demanat o que ja estaven interessats en tot això.
Sí, així és. Hi ha molts restaurants que treballen molt amb el producte pesquer, que treballen molt amb les confraries i amb els majoristes que tenen producte de pesquer de les llotges, que reclamaven una miqueta, no, doncs aquest reconeixement o aquesta posada en valor dels restaurants que així ho acrediten. I bé, tant per consumidors que ho sol·licitaven com per restaurants, com per les pròpies confraries, creiem que el que estem fent és ajuntar tota la cadena de valor del peix i donar-li el ressò que es mereix i la importància que es mereix.
Com ha anat la coordinació això amb els altres galps del territori? Entenc que no ha sigut gaire fàcil perquè al final cadascú treballa des del seu territori i la mobilitat no és tan fàcil.
No, però al final estem molt acostumats a treballar en comú des dels 5 grups d'acció local que tenim aquí a Catalunya. Creiem que és necessari i imprescindible que anem de la mà. Hi ha unes problemàtiques, uns objectius comuns a tot el litoral i, per tant, no té sentit que cadascú, cada grup d'acció local o cada territori implanti diferents actuacions, sinó que tant per buscar la major eficiència i el major ressò, el que és necessari és que treballem en equip. I des de la creació dels 3 últims galps, un és el Costa Daurada, estem molt acostumats i molt enfocats a treballar en equip i a buscar solucions comunes. Així que la veritat que la coordinació ha sigut molt bona, els objectius són molt clars i sabem cap on volem anar.
Ja per acabar, perquè la gent o si hi ha persones interessades ho puguin saber, això ja es pot sol·licitar, els restaurants interessats ja ho poden sol·licitar?
Ara hem obert la campanya informativa i promocional. Els restaurants ho podran sol·licitar a partir del 15 de gener i d'aquesta manera se'ls donarà el segell conforme han acreditat el consum durant tot el 2025.
Mm-hmm. I si volen el 2026 ho hauran de tornar a sol·licitar, entenc.
Exacte. És un certificat renovable que s'haurà de demanar any rere any, per tal de poder acreditar any rere any que es manté aquest consum mínim.
Perfecte, doncs ens quedem això. Moltes gràcies, Clàudia Masdeu, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Ronda Mar.
A vosaltres, seguim amb projectes entre mans i espero continuar a poder-vos explicant.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serviran per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani hi trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani les podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el rorqual comú. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una càpsula més avui aquí a la Ronda Mar.
Bona tarda.
Si et sembla, coneixem primer quin és el seu nom científic.
Sí, doncs el nom comú seria el rorqual comú i el científic és el Balaenoptera physalus. Vale, costa una mica.
Una mica complicat, eh?
Sí.
Vale, doncs continuem, si vols, per quines característiques, quina és la seva morfologia, com el podríem identificar?
Sí, doncs mira, aquest és un animal molt curiós perquè aquest és l'únic misticet que tenim aquí al Mediterrani. Val? I què vol dir això? Que és l'únic cetaci que té barbes. Aquí el Mediterrani seria l'únic. I aquest d'aquí té unes barbes que el que són unes estructures creatinoses, val? Que pengen de la seva mandíbula superior i que actuen com un filtre deixant sortir l'aigua de la boca i per tant només queda l'aliment retingut en aquesta, a la seva boca. Així, per identificar-lo de manera senzilla, bueno, és un animal molt gran, pot arribar a superar els 22 metres. Val? Aquesta és la veritable balena d'aquí del Mediterrani. És el segon animal més gran del món i aquesta té una aleta dorsal molt petita a la part més endarrere del cos, a l'últim terç del cos, i té una coloració gris fosca per la part dorsal i una coloració més blanquinosa per la part ventral, i també té algunes marques que ens ajuden a identificar molt bé aquest animal, com per exemple a la zona cefàlica, que té unes marques blanques que permeten molt bé la seva identificació. Aquestes marques van des de l'espiracle, que és el forat que tenen per respirar aquests animals, a la part superior del cos, fins a l'aleta pectoral. Allà té unes marques que també es van molt bé per identificar aquest animal.
Com es comporta el mar? Quin comportament té?
Doncs és un animal que és bastant tranquil en superfície. Sempre que el veiem l'hem vist navegant i aquest animal, diguem, és un animal molt tranquil. Però que és un animal que sorprenentment pot assolir velocitats molt importants. I si estan de viatge tenen un patró de respiració molt marcat. Solen fer unes 6 o 12 immersions molt curtes, és a dir, estan en superfície, van sortint i entrant de forma ràpida, no? Unes immersions molt curtetes i superficials. I aquestes les alternen a immersions més llargues que poden durar entre els 6 i els 12 minuts. I aquestes sí que són una mica més profundes. Si estan a l'alimentació, aquest patró llavors canvia. Veiem que les immersions i els patrons de respiració són més caòtics, val? I solen canviar de rumb constant, buscant aquest aliment.
Uh-huh. Quin és aquest aliment que mengen? Quin tipus d'alimentació tenen?
Sí, doncs aquí al Mediterrani s'alimenten sobretot de krill, val? El famós krill, que és un petit crustaci que trobem en grans bancs en aigües més aviat superficials.
Uh-huh. I aquí al Mediterrani, per exemple, el podríem trobar?
Doncs és una mica complexa la seva distribució aquí al Mediterrani, i perquè hi conviuen subpoblacions, val? No només n'hi ha una, sinó que hi ha diverses subpoblacions, i per un costat tenim una subpoblació que és resident i que no surt mai de la conca, i per l'altra banda tenim una subpoblació que entra i surt cada any per l'estret de Gibraltar. Aquesta espècie es pot veure sobretot a la conca oest del mar Mediterrani i sobretot en aigües del talús continental, però arribant també a la plataforma continental.
Uh-huh. Entenc, doncs, que aquesta espècie, que els que estan més que estan tot l'any aquí, els podem veure durant tot l'any, no? En canvi, els que entren i surten potser sí que no es veuen tot l'any, eh?
Bueno, aquí hauríem de diferenciar també a la zona del Mediterrani que volem veure aquests animals. Uh-huh. Val? Per exemple, aquí al Garraf, no? O sigui, l'època en què podem veure varia segons això, segons quina zona estiguem. Sí, i aquí el garraf és una espècie que veiem de forma gairebé exclusiva a finals d'hivern, i, o sigui, entre finals d'hivern i a principis d'estiu. És a dir, entre els mesos de febrer i juny, més o menys, sent els mesos d'abril i maig els mesos que més albiraments hem pogut enregistrar des que estem fent aquest projecte, aquí a la zona del garraf.
Per anar acabant, també, no sé si ens pots explicar alguna curiositat del qual comú.
Doncs una curiositat, més que curiositat també, jo diria que és una experiència increïble, o sigui, és un animal que impressiona quan el veus en persona. O sigui, al final podem dir que, per exemple, que mesura, no?, 22 metres o més, però quan el veus en persona el tens davant i estàs en silenci, per exemple, escoltes com surt a superfície, fa aquestes respiracions, és un moment que impressiona molt. Jo quan he tingut l'oportunitat de veure'ls és una experiència que de veritat és molt xulo.
Recordem també, com sempre, per acabar les càpsules, que és important, que si els trobem, respectar el seu entorn, respectar les distàncies.
Sí, sobretot recordar que hi ha una normativa, hi ha una llei que regula com fem aquest apropament als cetacis. Nosaltres tenim un permís del Ministeri per poder també apropar-nos, i tot i així sempre hi ha una zona d'exclusió, que és de 60 metres, recordem-ho, que no ens podem apropar. Llavors, si aquests animals són els que s'aproven a l'embarcació, llavors o parar motor o reduir velocitat és el millor que podem fer en aquest cas, i mai no creuar-nos en la seva trajectòria.
Doncs Arnau, moltíssimes gràcies una vegada més per haver estat aquí amb nosaltres en aquestes càpsules de Randamar. Nosaltres tornem un altre dia amb alguna altra càpsula d'algun dels altres cetacis d'aquí del nostre Mediterrani.
A vosaltres.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop, ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual.
I coneixent un nou cetaci, arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Vull que les onades i la sort siguin el far. Viure, només viure i no pensar. Quan et trobi, sigui per què va passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les fars siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi, sigui per què va passar. Que sigui per què va passar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
Xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. Les obres a l'escola Bressol Vallmanetes han començat aquesta